Vine a la República.
Aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda, benvinguts a un nou programa de la República després d'un temps que no hem pogut fer el programa. Aquest és el primer que tornem a fer des de fa tres mesos. I abans de fer aquest programa, abans de fer aquest parèntesi, vam estar parlant amb experts i companys que treballen i també ambientalistes sobre el tema de la crisi del sector. D'això ja en parlàvem fa uns mesos. I bé, ara és hora de continuar aquest debat davant de la nova situació que es veu després de que s'està sortint d'aquesta pandèmia, o almenys estem en aquest període que se'n diu de desescalada. Bé, per parlar de tot això, presento els convidats que tenim avui. El Salvador Clarós, ell és autor d'un estudi sobre el sector de l'automòbil a Catalunya a partir de la seva responsabilitat de secretari de Política Industrial del Sindicat de Comissions Obreres i activista en el seu barri de Sant Martí, de Barcelona, i autor del llibre Can Ricard i el patrimoni industrial de Barcelona. Benvingut, Salvador. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim també a Miguel Ángel Martino. Ell és treballador de SEAT per gairebé 30 anys, fill d'obrer de la SEAT i que començarà a treballar dilluns que ve, segons diu, si tot va bé, després de 3 mesos d'ERTO. Benvingut, Miguel. Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots. Aquí estem. Per parlar de la crisi de l'automòbil i del futur que ens ve, que ens ve a sobre.
Exacte, exacte. I, finalment, un convidat més jove, Lluís Cusí. Ell ja ha participat en diversos programes de la República com a portaveu de Fridays for Future de Sant Vicenç dels Horts. Benvingut.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bé, com dèiem, aquest programa ja l'havíem fet en un altre moment, però potser ara és un moment de tornar a donar una altra volta de torca, que se'n diu, no? I veure com queda, com està aquesta situació del conjunt del sector de l'automòbil. Perquè, bé, Espanya és un gran productor d'automòbils i de vehicles, de motor. És la indústria que genera el cinquè lloc de llocs de treball a Espanya, però sembla que la sortida de la pandèmia, el conjunt d'aquest sector, s'afronta a grans reptes, dubtes i transformacions. I jo crec que l'anunci de tancament de Nissan és l'element més evident de que això està canviant. Bé, llavors, jo crec que el Salvador, que ha fet tot una anàlisi de com estava el sector de l'automoció abans de que es declarés aquesta pandèmia, potser seria un moment de continuar amb aquest anàlisi, perquè, efectivament, per veure quines solucions hi ha, primer hem d'analitzar, no?, en quin moment està, i començar a situar aquesta crisi de Nissan amb el seu context. Cotxes individuals en un món contaminat que exigeix reduir gasos si volem mitigar el canvi climàtic a nivells destructius però controlables. Fi de les energies fòssils, canvi de cultura generacional sobre la mobilitat. Com veus el futur del sector, Salvador?
Bé, en primer lloc, a veure, jo el que faria d'entrada és intentar la conversa que vam tenir fa uns mesos aquí en aquesta mateixa casa, contextualitzar-la, diguem, ara dintre de la situació de la Covid-19, que és la situació que ho canvia tot o que ho condiciona tot, no?, en aquests moments. Per tant, seria ingenu no fer-ho. Es parla de reconstrucció després de la Covid. Bueno, a veure, jo crec que la pandèmia, evidentment, el que ha fet és agreujar la situació econòmica d'alguns sectors industrials i d'altres que no són industrials. No diguem el turisme, per exemple, molt més perjudicat encara, no? Però el sector de l'automòbil és un dels realment molt perjudicats. La pandèmia el que fa és aprofundir els problemes que ja hi havia i accelerar les solucions. Crec que el plantejament ha de ser aquest. Dit això, el sector de l'auto, com dèiem ara fa uns mesos, no li feia falta, diguem, una pandèmia per tenir els problemes que tenia. És a dir, ja els tenia. Perquè hi ha una qüestió de fons estructural de la indústria de l'automòbil que ja la vam explicar llavors, no? Que és un canvi de paradigma industrial que afronten les indústries de l'automòbil, que té diversos costats, diverses cares, no? És una mica polièdrica, té diverses cares. Una d'elles és el canvi tecnològic, a unes tecnologies de la connectivitat de l'automòbil i a una tecnologia de canvi de motorització de combustió per motoritzacions elèctriques. Aquesta és una qüestió de canvi de paradigma tecnològic, però també hi ha canvis de paradigma en la banda del consum. És a dir, el consumidor avui no està demandant el mateix que estava demandant, o almenys en quantitat, al segle XX, per entendre'ns, que és el segle de l'automòbil. Per tant, aquí hi ha una situació que es manifesta sobretot a partir de setembre del 2018, ara fa un any i mig, que ja es produeix una baixada de ventes general, tota la Unió Europea, Espanya, Catalunya, una baixada de ventes general que comença a reflectir, diguem, una escassa o una inferior confiança en aquell sector que venia liderant, diguem, la indústria en general a tota Europa i a tot el món. I això es deu a canvis de paradigma social, de canvis de valors, canvis en què la joventut avui, doncs en lloc de quan fa 18 anys a aspirar a tenir un automòbil, aspiren més a tenir un iPhone, o, bueno, hi ha altres, no? També la qüestió mediambiental, ecològica, avui hi ha molta més consciència per part de les noves generacions, per exemple, de la insostenibilitat de determinades indústries. Per tant, hi ha un canvi social important, no? I tots aquests canvis provoquen també un canvi en el model de negoci per part de les empreses. Que per resumir-ho així molt ràpidament i per no repetir coses que ja vam dir mesos enrere, vindríem a dir que el sector de l'automòbil està cridat a fer un canvi, diguem, del seu vessant més industrial al seu vessant més de la indústria de la mobilitat. Diguem-ho així, més que la construcció massiva d'automòbils, a la venda de quilòmetres de mobilitat. I això és un altre món, molt més complex. Tecnològicament, potser no tant com un automòbil, que ja és una màquina molt complexa, però en quant a la seva arquitectura en general, molt més complex, perquè implica molts altres elements, moltes altres qüestions, i sobretot també aquelles digitals que venen el món de la connectivitat, etc. No? Per tant, amb això l'únic que repeteixo és que el sector tenia ja una crisi abans i ara aquesta crisi s'ha aprofundit. I ara entraríem, i amb això acabo, per no allargar-me més, ara entraríem a les circumstàncies particulars de l'empresa Nissan per les quals ha decidit tancar la planta o les plantes que té a l'àrea metropolitana de Barcelona. Però deixeu-me dir també una cosa, no és només l'empresa Nissan. Renault ha anunciat 15.000 acomiadaments. Totes les indústries de l'automòbil estan patint una crisi profunda. No en quant a la seva arquitectura estructural, que també hi és la més important, sinó en quant a les seves circumstàncies particulars. Totes elles, la Covid, les ha enfonsat encara una miqueta més. Per què? Pues perquè ha enfonsat encara més el mercat. És a dir, perquè ha fet baixar la demanda. És a dir, no només, diguem, la indústria estava sotmesa a una reducció important de la demanda sostinguda durant molts mesos, sinó que, a més, la Covid ha provocat una aturada d'oferta. Per tant, aquí tenim una tempesta perfecta. Si voleu, després continuem desenvolupant aquesta qüestió.
Però tot això que dius s'encén, oi? Sí. Tot això que dius, clar, ja és un canvi de paradigma. Passar d'un tipus d'indústria, no? Que és la construcció d'automòbils, sobretot per l'ús particular, privat, la tenència de l'automòbil, i una altra és una altra indústria, la indústria de serveis. Però també hem vist que, efectivament, és un problema general. O sigui, hi ha una sobreproducció d'automòbils. I tot i que, diguem, l'automòbil s'ha anat encarint, fent-lo, convertint-lo pràcticament en un producte de luxe i no essencialment per la mobilitat de les persones, bé, arriba un moment que això té un límit i amb aquest límit, tal com deies, ajunten molts factors. La SEAT també ha anunciat que baixarà la seva producció, té intencions de baixar la seva producció un 30%. Per tant, estem potser amb el final d'una etapa que diguem que la Covid-19 pues, ha accelerat. Però, clar, la meva pregunta és, totes aquestes fàbriques, tota aquesta indústria auxiliar, mà d'obra, en el cas de Nissan, són 25.000 famílies, no? Però ja posem què significa això també amb la SEAT i què significa amb moltes altres empreses de l'automòbil. Igual que el sector de turisme, igual que molts altres sectors que sortiran. Tot això no implica també veure realment, pensar en quin tipus d'indústries i quin tipus de productes en són necessaris en aquests moments? I aquí també ve la meva pregunta. Es pot reconvertir la indústria?
Sí, sí, efectivament. És a dir, la crisi de Nissan ha fet pensar a molts, no?, que aquesta, o sigui, aquí hi ha un actiu industrial molt important, però que aquest actiu industrial, la seva continuïtat, no tindria per què anar exclusivament lligada al món de la construcció de cotxes. Sinó que, bueno, aquestes indústries també han demostrat que quan calia es podien fabricar respiradors, que són màquines molt més senzilletes, però que efectivament qualsevol empresa, diguem, d'aquesta magnitud té els departaments d'enginyeria, de planificació, de compres, etcètera, necessari per fabricar qualsevol tipus de cosa. Per tant, això està clar, no? Ara bé, jo crec que, bueno, aquesta és una fàbrica de cotxes, crec que la indústria de l'automòbil, és a dir, no desapareixerà. La indústria de l'automòbil continuarà. És evident que hi ha uns canvis i la venda d'automòbils no serà tan massiva, sobretot perquè ja s'ha dit que el model de negoci no estarà tant en la venda de l'automòbil familiar o personal, no? De la compra, l'automòbil de compra, sinó que es basarà en altres models de negoci, més de vehicle compartit, de vehicle de lloguer, de flotes, etc., d'elements públics. Tinguem en compte que un vehicle, en el moment en què canvia la motorització i passa a ser elèctric, i en el moment en què està connectat a la xarxa i és capaç d'autoconduir-se, d'alguna manera podríem considerar que deixa de ser un cotxe, des del sentit que hem entès nosaltres que era un cotxe, que era un element personal, allò que conduïa una persona, sinó que passa a ser un taxi, és a dir, algú de la qual tu aprofites, diguem, per moure't d'un cantó a l'altre, però que ja no condueixes i per tant, tens que necessitar ni que sigui teu. Per tant, seguirem construint cotxes, no en el mateix volum ni en la mateixa intensitat, i a més, construirem altre tipus de coses, no només cotxes, perquè avui, per exemple, s'estan construint moltes bicicletes, que és un producte de mobilitat que cada vegada té més demanda. També aquí a Catalunya, ja, a Barcelona, s'estan construint motos elèctriques, per exemple. I hem tingut una indústria de les motos molt important, que va desaparèixer fa uns pocs anys, l'última empresa que va desaparèixer, la més emblemàtica potser de totes, la Derby, si recordeu, de Mollet, a Torelles.
Sí.
I avui apareixen noves indústries que tornen a fabricar motos elèctriques, evidentment, perquè la moto elèctrica és un bon producte per moure's per la ciutat. Per tant, aquestes indústries estan cridades, diguem, a diversificar més el seu producte. I no només això, sinó jo crec que també i sobretot a canviar el seu model. Perquè no serà tant una empresa... A veure si m'explico. Vull dir que per fabricar cotxes o motos no cal que cada marca tingui unes fàbriques. Poden haver uns fabricants globals amb capacitat suficient per fabricar, per ensamblar els vehicles, que poden ser de la Ford, de la Mercedes, de la Nissan, de la Renault, de la marca que sigui. La mateixa fàbrica els pot fer tots. De la mateixa manera que avui ensamblen televisors, també grans factories, i els hi posen les marques diferents segons els seus clients. Jo crec que el futur més aviat de la indústria, la construcció, anirà cap aquí, però les marques tindran factories molt més complexes, en les quals reforçarà molt més els elements d'enginyeria, de disseny, i també per la banda de la comercialització, les diferents models de negoci, fórmules de venda del producte. Que no serà vendre la màquina, sinó que serà vendre el producte en altres formes més complexes, vendre quilòmetres. I a partir d'aquí, la imaginació pot portar molt lluny. Vull dir que jo penso que el futur és complex, que aquestes empreses no desapareixeran en absolut, la indústria d'automòbil continuarà, però amb canvis molt profuns en la manera de fer i segurament també amb dimensions diferents.
Abans de donar la paraula amb el Carles, Lluís, jo li volia fer una pregunta molt directa amb el company Miguel Àngel, perquè el dilluns torna a la feina i bé, està veient les barbes del vecino quemar-se, no? Quin sentiment tens de quin és el futur de la teva empresa i del sector? Com ho vius, això, Miguel?
Bueno, jo lo veo una mica fos, perquè és veritat que el model de cotxe elèctric, com diu el Salva, farà que faci faci falta tant personal a les línies de producció. I bueno, això me recorda com quan vaig entrar jo a treballar a la SEA, quan jo vaig arribar als tallers, n'hi havia molta gent als tallers i, per exemple, al taller de xapisteria n'hi havia molta gent treballant i ara no es veu, en sort veus el maquinista i a lo millor, algú de manteniment. Ara serà diferent en les línies de muntatge, que si llavors els motors per fer el muntatge d'un motor n'hi havia 200 persones, pues ara a lo millor con les bateries i el nou tipus de cotxe, pues farà falta a lo millor un 30% de la gent que n'hi ha ara treballant, o un 40, no ho sé, en sort. És un altre aprimament del sector per el canvi de model i lo que diu el Salva també del canvi del model de consum que evoluciona cap als serveis, i és veritat, jo també lo veig d'aquesta manera, que la gent per fer una compra tan important com un cotxe de gastar-se 20.000 euros, pues que si ara en la crisi la gent no té molt cas, pues és clar que se lo pensarà molt per comprar el cotxe. També decisions que es prenen en les administracions, com que el cotxe a les ciutats cada vegada restringeixen més el pas, penalitzen el seu ús. Això també fa que la gent, si necessita un vehicle per entrar a la ciutat, pues que pensi l'opció de tenir a casa un parell de cotxes, pues llavors, en sort, en un ya tenen bastant i bueno, pues eso. I luego i lo de Nissan, pues jo crec que el tancament de tota l'activitat, pues eso seria una molt mala notícia perquè aquests companys porten 100 anys fent cotxes i bueno, no es pot tancar d'aquesta forma. Jo sí que a lo millor si Renault o bueno, la marca no vol apostar per Nissan, pues no sé, jo crec que haurien de buscar uns nous socis o no sé, hauria de, no sé, no es pot perdre tant talent. Si ara encara em sembla que feien una furgoneta elèctrica que ara en aquests temps s'hauria de vendre. No es pot deixar de si aquesta gent que sap fer aquests vehicles en aquest moment, pues jo crec, no sé, si no és a la marca Nissan, a la marca Seat o a la marca que sigui, jo crec que és un vehicle que es podria fer a Zona Franca, a Montcada o no sé, i suposo que si no són tots els companys, una part jo crec que en jubilacions, de la forma que fos, hauria d'aguantar la marca, hauria d'aguantar. I això, que si això ara, en aquest moment, li surt bé a la marca Renault, a la multinacional Renault, que le tanca Nissan i li surt per 4 duros, pues que ens preparem per lo que ve a final d'any, perquè altres empreses veuran que és fàcil i barat l'acomiadar i això no es pot permetir, perquè ara està Nissan, Alcoa i altres que vindran. Si ja a les primeres de canvi ja pues que malament. Bueno, Salva, pienso que estás deseando de meter mano. Venga, paso la palabra, que ya me enrolla mucho.
No, volia saber l'opinió d'en Carles, perquè estem en moments de transformacions i una mica es tracta de repensar-ho tot. Ja dic, ara li està passant això al sector de l'automòbil, però clar, no és qualsevol sector l'automòbil. I per aquest motiu, diguem, tot el que es faci, s'arribi a inventar, es pugui aprofitar, com deia molt bé el Miguel, tota aquesta sapiència, no? Sabidoria i instal·lacions, doncs serà, diguem, un model també que ens pugui servir per altres indústries. Com ho veus, Carles?
Sí, bueno, des de l'últim dia han passat dues coses, jo penso. El Covid-19, que ens ha posat tots a casa i ens ha fet reflexionar i ens ha fet veure les coses d'una manera diferent, per un costat, i per l'altre costat la crisi de Nissan, que és una crisi, és com una febrada, diguem-ne, o sigui, és com si ara agaféssim temperatura entre 39 i 40%, 40 graus. I aquests dos fets jo penso que acceleren molt les coses. La crisi és una crisi complexa, és ecològica, de recursos i energia i impactes ambientals per un costat, però també és una crisi, jo penso, és una crisi de socioeconòmica. O sigui, i el fet de Nissan, per exemple, ho mostra. No? Hem anat progressant cap a un sistema en què només funciona quan creix, o més, no ho fes funcionar, diguem-ne, d'una manera raonable quan creix, i quan deixa de créixer, aleshores queda bloquejat, queda que no sabem com funciona, queda molta gent fora del sistema. Jo he dit diverses vegades, i penso que és així, i en certa manera Miguel ha insinuat el tema, no? Jo també vaig ser a Seat i precisament a xapisteria, vaig ser enginyer de xapisteria de l'any 72. I, bueno, no sé els treballadors que hi havia, però eren centenars, diguem. I en aquests moments tens raó, això funciona sol. Per altre costat, jo he estat enginyer a la universitat durant molts anys dedicat a béns d'equip, o sigui, a ajudar empreses a fabricar béns d'equip. I molt sovint, això potser ho he explicat ja altres cops, però molt sovint ens demanaven les empreses de dir per què no feu el mateix equip però que amb dues persones en lloc de quatre ja funcioni? Esclar, en certa manera és un progrés i així ens ho fèiem. I així ens ho fèiem a empresa i nosaltres els ajudàvem. I, esclar, què vol dir? Que quan aquesta màquina, aquest equip, anava a la indústria, hi havia, doncs, de quatre persones, dues que marxaven. Això, els robots, ha quedat claríssim, és quasi tothom. Però això és molt... Però no és la indústria. Vull dir, per exemple, com es diu això? Ara no em surt la paraula. Per treure diners del caixer, això, caixer automàtic. El caixer automàtic és una màquina robòtica. Quanta gent ha tret de la banca, diguem-ne, els caixers automàtics, no? I això, diguem-ne, s'està passant a tot arreu. Ara ja es parla del diagnòstic mèdic, també, s'ha molt automatitzat. Anirà progressant. I, en certa manera, és un progrés. Però és un inconvenient gravíssim si no canviem la forma de col·laborar en produir i de repartir el que produïm, nova, una forma nova. O sigui, si no canviem això, cada vegada estarem en una situació pitjor. O sigui, fins ara podíem continuar creixent, fèiem més autos, més autos, més autos, i els anàvem venent, i esclar, teníem dos per família, aviat ja en tindríem tres, etcètera. Tot això va molt bé, ha anat creant llocs de treball complementaris, no tant a la indústria, sinó amb moltes altres coses, ens hem anat inventant, però, esclar, tot això anava demanant energia, anava demanant recursos, anava demanant impactes, vull dir, anava generant impactes ambientals, etcètera, etcètera, i ara el món ens comença a dir, escolta, ja no hi ha gaires més recursos, ja no podem augmentar els impactes ambientals, el mateix tema del canvi climàtic, etcètera, etcètera, i aleshores ens comencem a aturar, ens comencem a aturar i anar progressant en el sistema, diguem-ne, de producció, cada vegada menys gent, sense canviar el sistema, això ens dona una situació cada vegada més límit. I jo penso que del dia anterior amb ara ha passat que hi ha dues qüestions claus. Una és molt important, que és el Covid-19, perquè és mundial, que ens han posat ja davant del mirall, ara ja no podem evitar. I una altra, que és també molt significativa, encara que és de tipus febrada, que és el tema de febrada, vull dir, perquè és una cosa agudíssima i d'un moment i que deixa moltíssimes persones, unes 25.000 persones i, per tant, famílies, diguem-ne, fora del sistema, que és el tema de Nissan. Jo penso que hem de començar a fer una doble estratègia complexa, que és, per un costat, jo crec que hem de mirar de fer paracaigudes per les situacions tipus Nissan. O sigui, no podem deixar allò de dir, bueno, doncs clar, com que no, els temps no van per aquí, ja us arreglareu. No, jo penso que s'ha de mirar de resoldre, de la manera que sigui. En aquest sentit, per exemple, el treball que s'està fent a la universitat, a petició, en gran part, diguem-ne, de comissions i encarregat per el Consell Econòmic i Social de Catalunya, comencem a tenir resultats. I resulta que els llocs de treball que crearia, si ens poséssim a treballar tal com demana el Pla Nacional PNIEC, que se'n diu Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, són de l'ordre d'unes, a Catalunya, unes 30 o 30 i pico de mil persones a l'any. D'aquí fins al 2030, com a mínim. I llavors dius, bueno, doncs potser hauríem de fer unes certes reconversions i hem de mirar de que aquesta gent que queda ociosa el poguéssim, o almenys un nombre d'equivalent, diguem-ne, de llocs de treball, els poguéssim reconsiderar. Però això vol dir molta cosa, vol dir posar-se molt seriosament, pensar que això s'ha de transformar, etc etc. Per tant, jo crec que el que està passant és que la crisi, que és una crisi de civilització, que ens hi va fins i tot la vida de la pròpia civilització, i no sé si la vida de la humanitat, perquè la situació no és fàcil. Doncs potser el Covid ens ajudarà a dir hem de fer un cop. Ara s'està parlant a Europa, sobretot en els països més afectats, que són els del sud d'Europa, fer unes aportacions importants dineràries. Si les sabem tractar, potser podríem fer alguna cosa nova. Encara hi ha alguna cosa més a dir, precisament amb el tema Nissan, posem per cas. El tema Nissan és que una empresa que havia arribat a ser nacionalitzada, em sembla que era en l'època de motor ibèrica, diguem-ne, després la vam vendre totalment. I això també va passar amb Seat i també va passar amb totes les altres empreses d'Espanya. Llavors, Espanya i a Catalunya, diguem-ne, participant d'Espanya, som el segon país d'Europa en producció d'automòbils. Són prop de 3 milions d'automòbils, Alemanya en fa 6 i França en fa menys de 3, 2,5 o una cosa així, i Itàlia en fa poc més d'un i Anglaterra també. Per tant, som el segon país, en un lloc relativament destacat, però no tenim cap de les seus, diguem-ne, de decisió. I tampoc els governs han decidit que allà fora. La veritat és que al final els capitals també tenen, d'alguna manera o altra, també tenen seu. Vull dir, la de Nissan és Japó i la de Renault és França. I la de Volkswagen és Alemanya. I aquests seran els últims països per als compromisos de proximitat que tenen en què, diguem-ne, s'anul·larà. Aquí som el primer a tot arreu. De totes les grans produccions que tenim. I això és delicadíssim. Llavors, en aquest sentit, jo crec que també hem de ser, diguem-ne, hem de canviar l'estratègia i hem d'entendre que els governs han de participar. O governs o capitals propis. Jo, per exemple, que he treballat amb molts empresaris de fabricants de béns d'equip, alguns d'ells m'han dit en algun moment, mira, tenim una oferta de compra de tal, això ens representaria tal, però diuen, generalment són gent que estan lligats a territoris, diguem-ho així, a comarques, a Manresa, a Vic, a Igualada o a Girona. Llavors m'han dit alguns d'ells, diuen, però no ens vendrem perquè tenim un compromís amb tota la societat, perquè en la fàbrica hi tenim els amics, els fills dels amics, els familiars, els no sé què, els no sé quantos, aquella gent amb què ens tractem. I, per tant, hem de deixar-ho. Perquè molt sovint, quan vens una empresa així, el que passa és que l'empresa que compra capta el mercat. Un cop té el mercat, si la producció és ampla, molt bé, però si la producció es restringeix, tancarà l'empresa d'aquí i només utilitzarà el mercat. Per tant, aquesta és una qüestió importantíssima que també en els nous plantejaments crec que hauríem de fer. Gràcies.
Bé, abans de donar la paraula amb el Salvador, volia també conèixer l'opinió del Lluís. En tant que portaveu de Fridays for Future, clar, tot aquest tema de crisi del sector de l'automoció potser és una notícia benvinguda. O com ho veieu? És a dir, fins ara ha estat evident de que el creixement, i en particular el creixement del sector de l'automoció, ha anat en contra de la natura. Ha anat afavorint precisament la pol·lució, la creació de gasos. Per tant, com veieu aquesta situació que alhora que afecta a moltes famílies, a molta gent, però també crea una nova situació i potser oportunitat. Endavant.
Primer de tot, donar la nostra solidaritat a tots els treballadors i treballadores de Nissan, que és una lluita que ens preocupa a tots. Llavors, davant aquesta situació, hi ha com una doble vessant. És veritat que la situació del Covid ens ha comportat un canvi estructural de model de societat, inclús amb iniciatives com desconfinem els cotxes i recuperem la ciutat per les persones, que ha sigut una de les grans iniciatives d'aquí, que ha hagut en aquests temps de coronavirus. Però no hem d'oblidar també una mica la vessant social, és a dir, el tancament d'una fàbrica tan important com era Nissan aquí a Catalunya provocarà una gran crisi també social, perquè hem d'oblidar que crec que eren, hem dit, 20.000 persones entre directes i indirectes que se n'anirien al carrer. És bona notícia, però no és bona notícia. És bona notícia perquè dius, ostres, estem en aquest moment de transformació i segurament no necessitem tanta quantitat de cotxes i podem tenir espais per inclús atraure inversions d'empreses. Per exemple, jo aquests dies he estat llegint notícies de propostes que es feien i una molt interessant és treballar amb SEAT perquè allà fabriquin més el nou SEAT, com els és que ho estava mirant abans, el nou SEAT Born que es pugui produir aquí a Catalunya, o inclús fabricar els patinets elèctrics de SEAT, portar-los la fabricació aquí. És a dir, se'ns obre un munt de possibilitats d'aquesta nova indústria 3.0 i ecològica que ja teníem que anar cap a aquest sentit i, en certa manera, aquests canvis ineludibles que ens han provocat el Covid ens han accelerat d'una manera increïble. També jo sóc molt partidari que l'empresa se'n va i la Generalitat de Catalunya i crec que també amb el govern espanyol, aquesta empresa ha rebut 150 milions d'euros en ajudes per fomentar els llocs de treball i perquè segueixi aquí. Jo sóc dels que pensen que no els ha de sortir econòmic. Ja que tanquen, que paguin tot el dany que han fet ara tancant l'empresa i una mica se'ns obre la possibilitat de què fem ara, que és una mica també va d'acord amb la situació aquesta que s'està parlant ara del gran pacte català per la reconstrucció, per la construcció, i tenim una gran oportunitat per fomentar una indústria automobilística 3.0 i ecològica, ja sigui electrificada o fomentant l'hidrogen, increïble. Llavors, ara crec que és el moment de també no oblidem a les persones, que jo soc dels que creuen que amb aquests canvis hem d'aprofitar també per reconvertir les persones, formar les persones de nou, donar-los una segona oportunitat. Segurament amb aquesta transformació energètica i ecològica que la societat requereix, es generaran molts llocs de treball nous que hem de dotar de personal que ara mateix no existeix. Jo sempre dic, hi ha una experiència molt bona, que és, jo estudiava als Salesians de Sarrià, el grau d'energies renovables, en la meva classe érem 15 persones. A l'any següent eren 30, al següent 15. És a dir, el sector de les energies renovables ara mateix requereix una gran quantitat de tècnics i molts d'ells, si mirem una mica més enllà, inclús si pensem en mecànics, els que fan el manteniment de molts parcs eòlics, per exemple, són mecànics i requereixen mecànics per poder fer, inclús jo quan vaig estar interessat en fer temes d'eòlica ens deien està molt bé el que tens, però fes també mecànica, un grau, un cicle o alguna cosa de mecànica perquè és necessari. Llavors, hem d'aprofitar aquesta desgràcia per crear una oportunitat mirant positiu i en el futur, perquè és un moment clau que tots els sectors s'han de reconvertir cap a un model verd i digital, innovador, inclusiu. Llavors, jo crec que aquí, en aquest sentit, és una desgràcia que tanqui. Hem de lluitar perquè aquest tancament no surti que els hi surti car per l'empresa i no per les persones.
Crec que toca, Salvador, que en tot el que s'ha dit facis una mena de conclusió provisional i després entrarem amb el Carles amb propostes.
Sí. Endavant, Salvador. Home, és difícil concloure, eh? A veure, intento sintetitzar algunes coses i no allargar-me excessivament. Fem broma ara, eh? El sistema ens expulsa. Aquesta és una realitat. El sistema ens expulsa a tots. No del Zoom, sinó de la societat. I els treballadors que poden passar a l'atur de Nissan són expulsats socials. Bueno, forma part, diguem, d'aquesta societat, d'aquest model, d'aquest sistema econòmic que tendeix cíclicament a expulsar la gent. Per tant, jo amb això què vull dir? Que jo agafo la intervenció del Lluís. Crec que hem de ser positius. Jo crec que hem de veure que el que ens està dient el món avui, amb la Covid, amb el canvi climàtic, amb les crisis que ens presideixen, que són moltes, amb la crisi industrial, el missatge que hem de rebre és que el model fa aigües, el model està en crisi i, per tant, tenim una magnífica oportunitat per reformar-lo, per canviar-lo, per superar-lo. Jo crec que és un moment engrescador, més que un moment, diguem, de passar, és un moment engrescador, perquè és un moment aquell en el qual, diguem, que els núvols de l'horitzó desapareixen i un veu realment que el camp està lliure per transformar-lo. Bé, dit això, a veure, jo que intentaria resumir dient la següent qüestió. Hauríem de mirar de recuperar la sobirania, en molts sentits. La sobirania que hem anat perdent. En primer lloc, transformar el model de producció i consum, el model econòmic que tenim, que és el que ens porta tot el que tenim, per adquirir una sobirania humana, per dir-ho així, contra la sobirania del capital. És a dir, actualment, el que impera és la sobirania del capital, que vol dir la sobirania d'uns pocs. És a dir, el capital no és res. Vol dir la sobirania d'uns pocs, que són els que tenen. Per tant, el que hem de recuperar és la sobirania humana, que vol dir la sobirania de les persones, de les majories. És a dir, que les persones tornem a ser protagonistes de les nostres decisions i propietàries del patrimoni, comú que tenim, que és el planeta. Bé.
Salva, jo crec que no solament hauríem de tenir en compte el preu de les coses, sinó el bé que fem quan comprem algun producte. Llavors, és possible que els cotxes nous elèctrics en Corea els facin a lo millor més barats que nosaltres. Però la gent n'hauria d'entendre el bé que fa quan compra un producte que està fet aquí en capital humà nostre. I, bueno, pues eso, que no sé de la manera que es podria premiar o perquè això passés. Però sí, Miquel Àngel, que és necessari.
Miquel Àngel, aquí vaig. Sí. Aquesta era, diguem, només l'entradeta per dir lo següent. És a dir, hem de recuperar dos sobiranies més. Una, que ens n'hem adonat ara amb la Covid-19. Hem de recuperar la sobirania industrial. No pot ser que coses que en aquest país sabíem fer perfectament, que és el tèxtil, que són les bates, les mascaretes i tot aquest tipus de coses, no pot ser que l'haguem perdut. És a dir, que ara l'haguem d'anar a comprar a la Xina amb totes les dificultats que representa, perquè coses que hem fet aquí tota la vida, doncs en els darrers decennis les havíem deslocalitzat, les havíem delegat, traslladat a altres bandes i, per tant, hem perdut sobirania industrial. No només amb el tèxtil, també amb l'automoció. Abans ho deia el Carles, les marques que havíem tingut aquí, en l'època de la dictadura aquí hi havia hagut, i això pot sonar raro, però és així, la història és la història, l'època de la dictadura, i per uns condicionants determinats, perquè hi havia una autarquia, etc., aquí havien tingut política industrial de veritat, en majúscules. Hi havia hagut a l'INI, que va ser, diguem, la font d'alguna forma d'aquestes indústries, de la Pegaso, de la SEAT, de la Motor Ibèrica, però, com deia el Carles, tot això es va anar transferint el capital privat i hem anat perdent aquesta sobirania. Per tant, la segona lliçó és recuperar la sobirania industrial que havíem tingut i que hem perdut, el que hem cedit. I la tercera, molt important, amb aquesta el Carles estarà content, la sobirania energètica, que no hem tingut mai, perquè en el model de l'energia fòssil aquesta sobirania no l'hem tingut mai, l'energia l'hem hagut d'anar a comprar fora, sempre. Però ara, amb les renovables, podem recuperar, podem començar a tenir per primer cop una sobirania energètica. Això és molt important, perquè aquestes són les principals palanques de transformació de la nostra economia, de la nostra societat. És a dir, si recuperem sobirania industrial, si recuperem sobirania energètica, serem capaços de crear indústria. No ens hauria de fer por que empreses com Nissan decideixin el que decideixin, perquè hem de ser capaços de tornar a reindustrialitzar el país i no ens ha de fer por perdre llocs de treball. Per què? Si tenim una font d'energia que és gratuïta, que és la que cau del sol, podem crear desenes de milers o centenars de milers de llocs de treball. I això és la base d'aquest futur, diguem, que hem de construir a partir d'ara. No sé, si amb això resumeixo una miqueta el que jo crec que és la sortida optimista davant de la pregunta inicialment, potser pessimista, que és què passa amb Nissan. La Covid ens ha portat un munt de coses. La crisi de Nissan és símptoma de que la nostra societat està malalta, que la nostra societat va menys. Home, és símptoma de que la nostra societat està canviant. I nosaltres som els que hem de ser capaços de donar-li la volta i construir-nos un altre futur.
Molt bé, moltes gràcies per les conclusions. De tota manera, jo vull que el company Carles, que ha estat treballant sobre el tema, faci una intervenció al final sobre propostes per aquesta reconversió. Però, abans d'això, permeteu-me que us posi un tros de debat que va haver ahir a Catalunya Ràdio, conduït per Mònica de Terribas, en la que es parlava de la relació que hi ha entre tot el tema industrial i les decisions industrials que es prenen i la política. A veure si el podem escoltar.
La separació de poders, jo crec que actuen com a contrapoders, crec que no és una separació de poders, crec que actuen políticament i que fan política i que prenen decisions polítiques. I per tant, per més que hi hagi governs d'esquerres, mentre qui controla tota aquesta estructura, que evidentment des d'una òptica, suposo, de la dreta espanyola ja us està bé i us sembla fantàstic, però clar, des de l'òptica, diguem-ne, dels que patim tot això, veiem com la ciutadania d'aquest país, i vaig, diguem-ne, a una altra de les reflexions que abans volia abocar i que no m'he volgut allargar més, que és sobre els problemes estructurals que estem veient ara que estan sorgint. No? Ahir sentia en aquesta tertúlia en Joan Amorós, que tu l'entrevistaves, Mònica, que deia com a exdirigent de Nissan, no? que en el seu moment Nissan no va apostar més fort per aquí, perquè, entre altres motius, no hi havia vol directe Barcelona-Tòquio.
Així de clar.
I això l'he sentit parlar, l'he sentit a dir, per exemple, el Ramon Oller, que havia sigut conseller delegat per tota Europa, Àfrica i Mitjà Orient d'Epson, d'una altra gran japonesa, que deia el motiu per no traslladar d'Holanda a Barcelona la seu per tota aquesta zona d'Epson era exactament això. I qui impedia i què impedia que no hi hagués vol directe a Barcelona-Tòquio? Les companyies aèries? No, hi havia companyies aèries disposades a fer aquests vols. Qui ho impedia era Aena, qui ho impedia era aquesta mentalitat centralitzadora. I clar, aquestes coses que... No, és que els independentistes sempre aneu a parar al mateix... Bueno, els independentistes o independentistes, i això són fets que t'ho diuen dirigents empresarials que han viscut en els seus debats, en els seus consells d'administració a Japó, que els diuen no, no et deixem invertir més aquí, no et deixem posar la seu aquí, no et deixem apostar per Barcelona...
Perquè les comunicacions no són les òptimes.
Perquè, el Joan Amorós afegia el corredor mediterrani...
El corredor del Mediterrani.
Forma part...
Sí, amb això podem estar d'acord, independentistes i no independentistes.
Sí, sí,
a veure,
la decisió, i això, vull recordar, el líder d'Esquerra Republicana en aquell moment, el Congrés de Diputats, Joan Puigcercós, quan discutia amb l'Estatut, que deia l'aeroport és una estructura d'estat, és un pilar fonamental, amb la retallada de l'Estatut es va encarregar el control de l'aeroport. Les infraestructures, doncs, tres quarts del mateix, si depengués de nosaltres, no de nosaltres del País Valencià, ens hauríem posat d'acord per fer el corredor mediterrani, perquè és evidentíssim.
Del
mercat. És una cosa que es carrega la possibilitat de que determinades multinacionals inverteixin aquí. I afegia el Ramon Oller d'Epson, al seu moment, com ho explicàvem, deia, un dels problemes és el baix nivell d'anglès que tenim aquí, és igual a tot l'estat, no? Però hi ha elements que són estructurals que depenen absolutament
de l'estratègia.
Que des de Madrid es prenguin les decisions que es prenen contra Catalunya sistemàticament.
El Josep Maria està d'acord amb això.
Bé, com es veu, jo crec que les decisions sobre el que es pot fer i el que s'ha de fer tenen a veure també amb decisions polítiques. Per tant, ara també és un moment de repensar aquesta sobirania industrial lligada doncs, amb sobirania nacional, amb sobirania de decisions que es pot fer aquí i al mateix temps potser tot això requereix aliances molt amples. Com Carles ha estat també en contacte amb administracions, etc., jo li voldria demanar quina perspectiva veu, quines possibles transformacions poden haver o quin trànsit hi hauria en aquest moment. Després donaré la paraula a Salvador i a tots els que vulgueu.
Sí, jo potser la primera cosa és dir que, tot i que és cert que no, mai som massa ben tractats per l'Estat, això no ha de servir d'excusa per no fer, diguem-ne. I, a més, jo crec que s'ha de fer molt grat. malgrat que hi puguin haver. I, a més, en altres moments hi ha també aliances possibles que s'han d'aprofitar i que són mútuament bones. Això per un costat. Per altre costat, el que voldria comentar és que, per mi, el tema de la sobirania política és important. S'ha parlat de sobirania energètica, per descomptat és important, i ara tenim una ocasió bona, però hi ha moltes altres sobiranies. Hi ha l'alimentària, per exemple. O sigui, el nostre país mateix només s'alimenta d'una part petita, diguem-ne, del propi país. I, a més, de vegades el que fem són productes per exportar quan diguem-ne, en mercats de vegades delicats, mercats que poden, vull dir, però que poden ser que no. En canvi, no fem aliments potser per directament per la nostra població. Jo el que volia comentar és, l'ha fet molt bé en Salvador, és una situació de crisi múltiple, multidimensional. Jo crec que la Covid i el Nissan són desencadenen un procés de crisi bastant ràpid, perquè estan passant moltes coses. Llavors, jo aquí diria que, i potser ho poso en forma molt general, que el que ens calen són actuar en els següents nivells, i tot simultàniament, a més, amb un nivell de model. Jo crec que ens falta model. I de vegades dius, oh, és que si no hi ha el model no farem res. No, al revés. No, jo estic dient model com el que ens falta són línies en què comencem a confluir, i que vol dir molta conversa, molt confrontar propostes, molt parlar i molt acordar. I aquest penso que és un primer element que hem de fer. Vull dir, no podem deixar de fer de model. Per exemple, treballant amb el tema de l'energia, que és el que ara estic més lligat, nosaltres ens adonem que hi ha un model escàs encara a Catalunya. Ara, per exemple, s'acaba de convocar virtualment la taula de l'hidrogen. Jo penso que és una gran cosa. Per què? Perquè l'hidrogen no és una cosa per demà. Sí que és una cosa per d'aquí pràcticament una dècada. L'hidrogen serà importantíssim. I si no, l'hidrogen com a forma d'emmagatzematge, probablement la transició energètica es col·lapsa. I si es col·lapsa la transició energètica, es col·lapsa tota la transformació que nosaltres tenim.
Per tant, disculpeu, Carles, perquè el control del temps se m'ha escapat i resulta que ha passat una hora ja. M'avisa.
Deixes dir dues coses només, molt ràpides. Després, hi ha un altre nivell que em sembla que l'hauríem de potenciar molt, que és el de recerca. Hi ha un tema de recerca. Després, una altra qüestió és que haurem d'experimentar. Estem en un moment en què tot serà molt nou i s'ha d'experimentar. I hem d'experimentar sense por de l'error. Vull dir, hem d'experimentar entenent que és prova i error i, per tant, que algunes coses no funcionaran. Però amb ganes de que funcionin. Vull dir, no hem d'experimentar per anar fent bullir l'olla. I després hem de potenciar les capacitats d'execució. Jo crec que la nostra societat té capacitats una mica, curtes per executar projectes, amb una certa rapidesa, una certa capacitat. O sigui, que posaria aquest model. Treballar-hi, que és model, vol dir confluència, vol dir parlar. Recerques, execució.
Molt bé, gràcies per la vostra participació i, en fi, espero que tots els oients de la República hagueu disfrutat i ens doni per pensar molt més. Moltes gràcies. Bona tarda.
Gràcies. Adéu. Adéu.